Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Molt bona tarda, ministra. Com estem?
Què tal? Molt bé, molt bé.
Vols dedicar uns 30 segons a dir alguna cosa a una altra ministra?
No sé si en sabré, perquè no gestiono ni els pensaments. Mira què et dic, com que no sabem gestionar els catalans,
doncs... Els catalans gestionais muy mal.
Sí.
Va, gestionem la muntanya màgica. Vinga. Ja sabeu que des que vam començar la muntanya màgica, començaments de curs, ens hem plantejat amb la Sílvia si en el món de la ciència també hi ha un procés creatiu. Teníem ganes de parlar-ne i, finalment, Sílvia, dius que aquest mes de maig vas tenir una revelació.
Exactament. Bé. Una revelació? Sí, sí, va anar així. Mira, jo no sé si ho sabràs, però sóc de Badalona.
Però escolta'm, a veure, parlem-ne. I com ho portes?
No, bé. Sobretot el mes de maig ho portem molt bé perquè estem de festes a Badalona el mes
de maig.
Les festes de maig. El dia 5 de maig va haver-hi el pregó de les festes de maig. I jo, com a bona badalonina, me'n vaig anar a la plaça de la Vila a sentir el pregó. I resulta que el pregoner era en Pere Joan Cardona, que és un investigador biomèdic de Can Ruti, especialitzat en l'estudi de la tuberculosi, I el pregó va començar així.
Us vull dir que sóc un privilegiat. Sóc un privilegiat perquè fa ja uns quants anys que treballo entre vosaltres en un paratge fantàstic, amb un ambient fabulós. Sí, a Can Ruti, a la Muntanya Màgica. Sabeu que la Muntanya Màgica és el títol d'una novel·la escrita per en Thomas Mann sobre un sanatori per tuberculosos. El que poca gent sap és que fou la meva perdició. La versió en català va sortir coincidint amb les Olimpíades de Barcelona, quan havia de presentar-me a l'examen MIR. És aleshores que vaig prendre la fatídica decisió de llegir-la en les estones de repòs. El llibre era tan fascinant i tan llarg que els temps es van invertir i el resultat fou que em vaig haver d'acollir a una segona oportunitat.
Si tu veux que ça boume, si tu veux que ça m'aime.
Això és que ell ja ho sabia, que havia de venir.
És un senyal, que no ho veus, que és un senyal.
Jo crec que ho va fer expressament. Va dir muntanya màgica.
Preguntem-li.
Bona tarda, Pere Joan Cardona. És veritat, senyor Cardona, això és comissió parlamentària,
Exacte.
És veritat, senyor Cardona, que vostè en aquell balcó va dir muntanya màgica sabent que la Sílvia picaria.
La veritat és que no, em sap greu.
No al lugar. Queda sobreseído el caso.
En qualsevol cas, és una feliç coincidència, no? Perquè nosaltres teníem moltes ganes, ara ho comentàvem, de parlar del possible procés creatiu en el món científic i el doctor Cardona és un home molt creatiu, no només en el món de la ciència, després en parlarem. Però la primera pregunta, no sé per quina pregunta començar, la primera pregunta que vull fer-te és què va significar per un jove estudiant de selectivitat llegir la muntanya màgica?
Bé, no, era estudiant de medicina, llavors, havia de fer el MIR,
Ah, sí. Ai, sí.
Bueno, és el mateix, però bé, sempre esteu estudiant.
Sempre estem estudiant. No, va ser un xoc, realment. L'obra és una obra molt, molt envolvent, molt, molt embolcallant, vull dir, molt, molt intensa, i a més t'immergeix en una atmosfera molt, una mica decadent, no? Una mica... De fet, el pobre Hans Castorp es queda embabat amb aquest ambient, doncs, decadent, autoemmirallat, autosuggestiu, i realment jo suposo que també em vaig quedar una mica enganxat, no? I, esclar, va passar el que va passar.
M'agrada. La gent de ciències parlant de lletres, els de lletres portant un de ciències. Que bonic.
Consti que hi ha, jo ho he dit moltes vegades, molta connexió entre un, per exemple, entre el món de la literatura i el món científic. Jo he fet cursets d'escriptura creativa i tinc molts alumnes de l'àmbit científic. Vull dir que alguna connexió hi ha.
En canvi, al revés, gent de lletres que en el seu temps lliure faci equacions...
Sort que no. La veritat és que sort que no. La segona pregunta que volia plantejar i que en realitat és el que ha motivat aquesta xarxa és si realment en el món de la ciència, de la recerca, de la investigació, hi ha el que podríem anomenar un procés creatiu.
Sí, totalment. Realment, el que és desconegut és tan immens que el que costa és tenir aquesta inspiració. Vull dir, moltes vegades se centra, es pensa que l'investigador és una persona que està tot el dia al laboratori i està tot el dia al microscopi intentant doncs, treure dades, etc. I no és veritat. En realitat, el 80% és escriure, llegir, i llegir coses molt diferents, intentar buscar el desllorigador a problemes, a preguntes, no? Les preguntes són molt importants. I les respostes, evidentment, no es troben fàcilment. Has de buscar coses sorprenents, no? A mi m'agrada molt el que és el concepte de patent. Una patent, tu et dona una patent quan un expert en la matèria, recollint el coneixement que hi ha en aquella matèria, no arriba a la mateixa conclusió que tu. Per tant, trobes una cosa sorprenent. Trobar coses sorprenents vol dir anar al límit, buscar coses al límit, buscar el que es diu l'out of the box, sortir de el que la gent fa, no? Per trobar alguna cosa que t'expliqui la teva problemàtica i normalment, evidentment, has de buscar en llocs totalment diversos.
En realitat, és claríssim que això és el que fan els creadors.
Sí, sí,
bueno, no? Sorprendre, innovar en el seu terreny, en el seu territori, i els creadors que passen, és a dir, Virginia Woolf està inscrit en lletres d'or al món de la literatura perquè va fer una cosa que no havia fet ningú abans, diguéssim, no? Vull dir que en realitat ens estem movent en aquest terreny.
Sí, és així, eh? El que passa és que, com tot, de tot arriba a modes, i jo m'han criticat moltes vegades per parlar així, no a la ciència, tot són modes, no? Modes d'una tècnica, has de publicar el Nature, el Science, i necessites una certa tecnologia, has de fer unes inversions molt importants, perquè també hi ha una indústria al darrere, no? I moltes vegades ens perdem amb tota aquesta voràgine de seguir el que les tendències, no? Les tendències que hi ha als congressos, però en realitat no. En realitat, jo, el bon científic, jo entenc que és el que busca les seves solucions, les seves preguntes, i els busca amb l'altra cosa que a mi també m'agrada dir, és busca amb els mitjans que té, no? Vull dir, moltes vegades no tens els mitjans que sempre et parlem de la competència amb els americans, no? Tu sempre tens dos zeros menys, no? Vas amb dos logaritmes menys. Evidentment, no es pots fer competició. Jo el que dic als meus estudiants és, escolteu, si un americà ja està amb el que tu estàs fent, deixa-ho estar. Busca una altra cosa, no? També hi ha un tema de competència.
Però, perdona, jo ara et diré també que últimament, no sé si és perquè t'hi fixes més, però estem sentint una mà de descobriments des de la recerca catalana que jo estic, vaja, estem espaordits.
Sí. Afortunadament, això és degut, jo penso que és a l'ambient creador que hi ha a Catalunya, globalment, perquè, a veure, en els últims 7 anys, deixem-nos de històries, s'ha reduït l'inversió en recerca un 300%. O sigui, això vol dir que el que hauríem de fer és tocar el 2, com qui diu, no? Jo penso que aquí tenim les condicions de creació ideals, no? En el sentit de que tenim molt bon clima, la gent doncs és oberta, és participativa, hi ha molt ambient, diguéssim, artístic, creador, hi ha un embolcall interessant, que jo penso que fa ideal el procés creador a un lloc mediterrani com és el nostre, eh? Jo crec que això és el que et fa sobreposar-te a les condicions lamentables, realment, són lamentables, en què estem immersos els que fem recerca. A veure, la recerca a tot el món és dura, eh? Els recercadors, jo sempre dic, un recercador és com un director de cine, què ha de fer primer? Ha de buscar-se els calés.
Però aquesta reducció de pressupostos, això és propi d'aquí o a tot el món està passant?
No.
Digue'm un país on hi posin realment quartos, de dir...
A França, Alemanya, Anglaterra, Estats Units...
Va, ara, tot arreu menys aquí, no?
Sí, bueno.
Val, molt bé, gràcies. Dir,
a Itàlia potser no, és veritat, però precisament quan va haver-hi la crisi, la gent el que va apostar és apostar per posar els calés, diguéssim, per crear valor afegit. Només es pot crear valor afegit si tens gent, no vull dir instituts, no vull dir totxo, no vull dir... Vull dir gent que els digui, escolta, pensa en problemes i intenta resoldre'ls. Simplement és invertir en això, perquè el valor afegit el té una gent que no sap que el té. És difícil invertir en això, no? Hòstia, tu paguen per pensar en coses que no saps ni que existeixen, no?
I què diuen els que manen quan senten això? Quan els hi dieu, això?
Ah, no, bueno, els que manen... Jo penso que a Catalunya tenim la sort que, si, afortunadament, el govern català, gràcies, bàsicament, al professor Mascollell, que va creure en el seu moment, hi ha una partida addicional a la recerca que no s'ha tocat. O sigui, no, les recerques ens ve de Madrid, diguéssim, els pressupostos, o sigui, no està transferit, i és això que és el que ha fet des de Madrid. S'ha decidit aquest ensorrament amb els pressupostos, però des de Barcelona, no, des de Catalunya, es mantenen els pressupostos, i això fa que Catalunya, clar, es pugui mantenir un cert decòrum en aquest sentit, no? I que el governant s'ho cregui. Perquè de vegades no és els calés pròpiament, sinó que et diguin, escolta, no, creiem en tu. I això està bé, que d'una manera consistent, anys, no? Perquè el procés de creació, el procés de treure coses al carrer, de fer coses, grans obres, és molt difícil i molt dur i requereix molt temps.
Deixeu-me tornar un moment a la muntanya màgica.
Sí.
Creus realment que aquella novel·la i aquest ambient que dèiem d'aquest sanatori podia tenir res a veure amb el teu interès per aquesta malaltia de la tuberculosi, o seria ja molt rebuscat, això?
Segurament. A mi quan em diuen per què em vaig dedicar a la tuberculosi, doncs va ser com una carambola a quatre bandes, perquè no tenia cap referent familiar. Jo pràcticament, de fet, quan jo vaig estudiar medicina ens l'explicaven com si hagués desaparegut. Clar. Per tant, era una cosa realment decadent. Jo tenia... És veritat que tenia, jo era un lletre ferit, molt interessat per les lletres, i realment la tuberculosi em cridava l'atenció per això. També perquè des de Manresa hi havia un referent important, que era el doctor Ramon Lletxós. Al seu moment em va regalar un llibre sobre en Koch. Jo era un flemingià, un dels meus ídols d'adolescència era en Fleming. Però ell al seu moment va dir, sí, llegeix-te en Fleming, però llegeix-te en Koch, no? I llavors, el tema de la tuberculosi ho vaig trobar molt interessant, no? Ho vaig trobar com una cosa realment apassionant, però bueno, no existia, no? I de cop, un any després de que acabo la carrera, salta l'emergència mundial. De cop hi ha una gran epidèmia a Nova York, i com que els americans s'ho prenen les coses, les prenen en sèrio, de cop van un diputat, un congressista, va fer de lobista i va engegar tota una campanya perquè es tornés a refer la recerca per la tuberculosi, que feia 20 anys que estava aturada. O sigui, es pensava que l'any 2000 no existiria, seria com la verola, no? I de cop va esclatar, no? No, fins i tot no hi havia especialistes, eh?
I en quin moment estem ara? En relació a la malaltia, em refereixo.
Bé, ara estem en un moment difícil, eh? És un moment en el qual la malaltia ha empitjorat, en el sentit de que ara hi ha soques multiresistents, per tant, hi ha molta gent que fins i tot es planteja el tractament com si tens un càncer, no? Que fins i tot hi ha molta gent que, degut als efectes secundaris, deixa de prendre la medicació i es mor, no? Directament a Sud-àfrica hi ha molts casos d'aquests. Per tant, tenim una malaltia pitjor, en aquest sentit. Per l'altre, hi ha l'esperança de que bé, hi ha molt més coneixement, però també el coneixement, el que ens ha vingut a dir aquests últims 20 anys, nosaltres ara aquí a Can Ruti estem celebrant els 20 anys de la unitat de tuberculosi experimental. Hem vist, doncs, per exemple, que aconseguir una vacuna que eviti la infecció és impossible, o sigui, tothom es pot infectar. El que pots evitar és la transformació en malaltia. Això és una lliçó d'humilitat molt bèstia, i de fet no està molt acceptat per molta gent.
I és que jo ara, mira, t'ho anava a preguntar, impossible vol dir impossible?
Impossible, vol dir
impossible,
que...
Impossible, impossible.
Sí, sí.
Saps? No. Vull dir que no t'ho creus que la ciència digui impossible.
Sí, de fet estic parlant en termes gruixuts i sap greu, no? I després de tants anys arribar a aquesta conclusió és bèstia. Però sí, realment el problema que té la tuberculosi, l'èxit que té la tuberculosi, és que afecta una cèl·lula que és inevitable que s'infecti, que és el macròfag alveolar. Llavors, el macròfag alveolar és una cèl·lula que es dedica a empassar-s'ho tot, perquè la seva feina és netejar l'espai on s'ha d'intercanviar gas. No. Però està clar, per història.
Tu, que portes tants anys treballant per això, sí. De sobte descobrir que és impossible... De sobte no, a poc a poc,
no, sí,
però
sí.
Tenir la certesa que no podràs acomplir el teu somni...
Bueno, de fet, nosaltres vam començar a treballar, per això de l'evitar la competència ferotge, vam començar a treballar amb una cosa extraordinàriament diferent, que era la vacuna terapèutica, que després tothom se n'enfotia, dic, oh, terapèutica, per què? Sí, perquè ens dèiem, nosaltres no evitarem la transformació en malaltia, és la vacuna ruti, no? Nosaltres vam fer una aportació, diguéssim, modesta, en el sentit de donar una eina nova, que era una vacuna per acompanyar el tractament antibiòtic, que era molt llarg, que és molt llarg encara, no? Són 6 mesos de tractament, 9 mesos de tractament la gent que només està infectada. Per tant, nosaltres volíem escurçar aquest temps. Aquell moment, fa 17 anys, la gent ens mirava com si ens diguéssim bojos. Deia, home, no, perquè hem de descobrir el genoma del bacili, i ara, escolta, farem aquí, tallarem allà, ho descobrirem tot, i trobarem la proteïna màgica, que si anem contra aquesta proteïna s'acabarà la història. 20 anys després, la gent no sap on està, totalment totalment despirulada, per dir-ho d'alguna manera, no? No hi ha aquesta solució. I, de fet, molta gent està copiant la Ruti. I l'altra cosa que vam trobar sorprenent és que, de fet, la inducció de la malaltia és degut a un excés de resposta contra el bacil. És a dir, si tu et vols carregar el bacil de la tuberculosi, sí o sí, i dediques tots els teus esforços immunològics, sí, és quan et va pitjor. És el que li va millor amb ell. És una cosa molt, molt, molt sofisticada i molt, molt, molt fina, molt... I també això ho hem descobert a Can Ruti. Després, això, afortunadament, en paral·lel es va descobrir fent servir altres metodologies per altres laboratoris del món. I aquí ha sortit un altre invent interessant, que és aquest donar bacils de la família de la tuberculosi, un bacil que és un micobacteri manresensis, que ho vam aïllar amb una mostra de Manresa. Això és tot molt local, eh? Ruti i Manresa, això és una cosa...
És manresà, el doctor Cardona.
Jo soc manresà, eh? Però, no, hagués pogut ser rutiense. El que passa és que la mostra de Can Ruti no va funcionar. En canvi, la Manresa sí, i bueno, es diu manresensis, no? I això ho donem, és una solució molt interessant perquè es pot produir de manera massiva, i de fet ara ho estem distribuint a tot el món. Vull dir que tenim, tot i aquesta lliçó d'humilitat de dir, escolta, la infecció no la pots evitar, però almenys estem desenvolupant una eina que de fàcil difusió, molt barata, a més, de fàcil producció, que està animant a molts partners de molts països del món, perquè de fet hem fet un model de negoci amb el qual qui guanya més és el distribuïdor. Nosaltres donem un producte amb poc, diguéssim, a poc cost, i ells els animem a que el distribueixin el màxim possible, i això serà una realitat aquest any.
Això és apassionant.
No? És apassionant, però et diré una cosa que encara t'apassionarà més.
Potser no estava per això aquí.
A pesar de tota aquesta feinada que fa,
sí,
a més, pinta aquarel·les i escriu.
Escolta'm.
Què et sembla?
Sí,
Ho has fet en algun moment.
Sí, és veritat. Ara escriure ja no ho faic tant, perquè tinc molta feina, però realment sí. A mi, de fet, sóc un escriptor frustrat. A mi em més agradaria ser...
Home, frustrat, amb un premi.
Jo un biòleg frustrat. Cadascú porta la seva creu, com vols que et digui.
Home, saps què passa? Que el procés crea... Jo envejo molt aquesta gent que tenen el procés creador només depèn d'ells mateixos. No necessiten grans mitjans. Per exemple, tu veus una pel·lícula, a mi m'agrada molt el cine, no? Però penses, el pobre director, abans no fa aquella pel·lícula, es torna boig, perquè abans no troba els diners, els recursos, tota la logística que implica, tota, no? A mi m'agrada, per exemple, aquestes pel·lícules maleïdes, tipus Fitzcarraldo, no? Que el malament que s'ho van passar, no?
Sí, sí,
el Klaus Kinski, no? Allà, que va tornar, bueno, ell era una mica grillat, però ell ja estava una mica, ja se li veia, no? Una tendència. Però lo brutal que és, no? Però seguir, intentar filmar allò, imagina't, no? Doncs jo em vejo molt, doncs, això, que amb un llapis i un paper puguis fer el teu procés creatiu. I, de fet, una de les coses que més m'apassionen ara, per exemple, són les matemàtiques, perquè també té aquesta opció de, amb pocs recursos, generar molt coneixement i contestar moltes preguntes.
Sí. Uf, és clar, ens queda molt lluny aquest món, però realment sí, és apassionant, eh?
Després d'aquesta conversa,
sí,
estem acabant ja, estem arribant al final, em ve molt de gust recordar el tuit que en Xavier García Albiol va fer l'endemà del pregó de Badalona.
Sí.
Sembla? Deia així, vergüenza que el Ayuntamiento de Badalona invite como pregonero a un individuo que utiliza el pregón para hacer campaña en favor del referéndum.
Hola, individuo.
Bueno.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Home, en anglès queda millor. Individual, subject, està bé, no? És una cosa impersonal.
Jo crec que qui parla com parla demostra com és.
No, però és que he de dir que, a més, la referència el referèndum va ser un 1% del pregó, em sembla que, devia ser.
Jo vaig parlar de les segones oportunitats.
Exacte.
Tenim una segona oportunitat, com jo la vaig tenir al seu moment, al MIR, a la selectivitat, també. Per tant, home, jo crec que ens mereixem una segona oportunitat, no?
No, sobretot que algú que et diu individu només,
no?
Doncs ja demostra com és, també.
Exacte.
Eh?
Exacte.
Coses. Bueno, escolta, acabem amb Badalona o no?
Va, sentim les paraules finals del pregó?
Sí.
Va, recordem-les.
Badalonines i badalonins, no deixeu mai de lluitar pels vostres somnis i aprofiteu aquestes festes per cremar tots els vostres dimonis. El dimoni de la intolerància, de l'egoisme, de la repressió. Sigueu, durant aquestes festes, més vosaltres que mai. Visca la recerca, visca les festes de maig, visca Badalona i visca Catalunya.
I aquest individu és Pere Joan Cardona, investigador biomèdic de Can Ruti, especialitzat a l'estudi de la tuberculosi. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres, president. Molt bé.
Gràcies.
Un plaer.
Estat de Gràcia.